Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat. Informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Pèrdua i malbaratament d'aliments. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem el necessari canvi de pràctiques quotidianes pel que fa al consum d'aliments per revertir-ne el malbaratament. Llençar aliments a les escombraries o permetre que es perdin són accions contràries a la vida, la soscaven i la infravaloren. Analitza Fernando Chica Arellano, observador de la Santa Seu davant la FAO.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Mireu, era l'any 2000, jo tenia 14 anys i començava a ser conscient del que passava en aquest país amb el terrorisme. I just em començava a preguntar quin sentit tenia tot plegat. Evidentment, cap.
L'immenso soffio dell'oceano le spinge via con sé a naufragare su spiagge chiare a un passo da...
Io leo, tengo la costumbre de leer, no sé esto de alumno, profesor, hace tantos años que doy clases que les tengo que decir con toda franqueza que soy un profesor que me continúo considerando como un alumno.
S'arrampicano in cima con quei ginocchi secchi e tutto...
Perquè l'ensenyament massa pautat, massa ordenat, etc., mata la gent allò que se'n deia abans l'esperit emprenedor.
E al sole un'altra volta guardano
per sempre gli occhi.
Cap als 7 anys una vegada me'n recordo que un professor va preguntar aquí hi ha algú que no sigui franquista perquè en Franco venia l'endemà a Barcelona. I aleshores jo, que no sabia molt bé què deia, però sentia parlar a casa contra en Franco, em vaig aixecar i vaig dir jo.
Me gusta la victoria del Barcelona, pero la Real y San Sebastián es el equipo y la afición que recibe mejor el Barcelona.
Pace a noi che abbiamo avuto tanto da smarrir la luce.
La tradición del catalanismo político siempre se ha visto la necesidad de una España federativa o de una España federal.
El primo grito es un pianto, es un bambino, es un uomo, el suo nome.
La superioridad moral de los demócratas es que tratamos a los demás con otras armas y con las armas de la tolerancia, de la justicia, del respeto a los derechos humanos, etc.
Nel buio della terra aspettano.
Gritar más, que gritáis poco. Gritar, porque mientras gritáis no mataréis. Y es buena señal, porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie.
Cantano per una sola estate le chica.
Ernest Lluch era un amigo de este programa, era un colaborador, y no solo eso, sino que en días como hoy, en los que ocurrían atentados, Ernest Lluch siempre estaba dispuesto a que le llamáramos y a que nosotros le preguntáramos: Ernest, ¿cómo hay que empezar el programa? Ernest, ¿a quién hay que entrevistar?
Y un giorno sí, smarrirono.
Efectivamente, continúa bajando el reguero de gente en el Paseo de Gracia. Tenemos que tener en cuenta que esta manifestación ha empezado a las 7:30, pasan ya las 9 de la noche y todavía el Paseo de Gracia está lleno de gente. La Guardia Urbana va dando continuamente más datos sobre la asistencia a esta manifestación y ahora ya nos comunican que son 1 millón de personas las que se han acercado hasta aquí. 1 millón de personas han bajado.
Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor.
Ernest sempre va demostrar una generosa lleialtat a esta terra que el va acollir i que pronte va fer seua. Per això estem ací cada any rememorant el seu llegat i mantenint el seu record.
El dia 21 de novembre de fa 20 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch, i nosaltres que el volíem recordar avui en aquest programa. Rosa Lluch, què tal? Bon dia i gràcies per ser un dia com avui amb nosaltres.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a compartir-me amb vosaltres.
Rosa, deixa'm preguntar-te primer de tot, perquè fa 20 anys, i segur que hi ha molt jovent que no sap de què estem parlant, qui va ser l'Ernest Lluch polític?
L'Ernest Lluch va ser un polític, però va ser un personatge absolutament polièdric. Va ser, jo crec que per sobre de tot va ser un professor d'universitat. Per sobre de tot va ser un recercador i un docent. Per sobre de tot, que a més, durant els anys més complicats del franquisme, doncs es va dedicar a la política, es va implicar en que a tot l'estat espanyol i a Catalunya arribessin les llibertats o tornessin les llibertats, i va ser una persona que es va implicar sempre allà on va poder i va treballar sempre des d'allà on va poder per millorar la vida de la gent.
Precisament per millorar la vida de la gent, el seu gran èxit polític, en parlava i en parlava molt, va ser aconseguir reforçar moltes pressions en contra, recordem-ho també, el sistema sanitari, oi?
Sí, exacte. És a dir, malgrat tot, han passat 20 anys, o han passat 40 anys, però la llei de sanitat sobre la qual encara se sustenta el sistema públic de salut és la llei de sanitat que va fer ell l'any 86.
D'on li venia també ser un autèntic amant d'Euskadi?
Sobretot bueno, és un territori fantàstic i meravellós, d'on que hi hagi anat, ho haurà vist, i sobretot de l'època en què era rector en Sant Benet de Cipelayo a Santander, que alguns caps de setmana, una mica per sortir de l'ambient, s'anava al País Basc i allà va acabar de reforçar les seves relacions i el seu amor per aquesta terra.
Deixa'm preguntar-te també com era l'Ernest fora del polític, l'Ernest Lluc a casa, l'Ernest pare.
Però l'Ernest pare era una persona molt carinyosa, molt cuidadosa, i per sobre de tot una persona molt treballadora. A vegades la gent et diu, escolta, un pare va fer moltes coses, i jo contesto, sí, és que un pare només treballava. És a dir, treballava moltíssim, era un gran treballador, i per tant, amb una gran disciplina de feina, i tot el que l'interessava acaba convertint en un subjecte d'estudi, en un subjecte de feina, no?, o de recerca, des del punt de vista més ampli, intentar conèixer sempre al màxim de qualsevol cosa que ell estudiés, tant fos el País Basc, com fos un fisiòcrata del segle XVIII, com fos un partit del Barça o com fos una sinfonia, conèixer sempre el màxim possible d'allò que estava treballant.
Ara escoltàvem molts talls de l'Ernest, segurament un dels més coneguts va ser aquell gritat, gritat, que mentre gritais no mataréis. Era conscient del seu perill?
Sí, en certa manera sí. A veure, la situació en alguns moments al País Basc no va ser senzilla, la pressió dels que no pensaven com ell o dels que consideraven que la violència tenia algun sentit no va ser senzilla, i per tant, home, va haver-hi uns anys que per sort han acabat i que ara doncs, entre tots hem anat oblidant, però en els quals la pressió per tot el dissident era realment molt forta. I es manifestava de moltes maneres, és a dir, era una tensió que es palpava en l'ambient i que no era senzilla.
Ara en parlarem de com ha evolucionat tot aquests darrers 20 anys, però et preguntava si era conscient del seu perill, perquè malgrat tot vivia com un home lliure, no?
Bueno, perquè ell sempre va ser un home lliure, perquè la gent que té la virtut de pensar per ella mateixa sempre és una persona lliure. I això és el que ell va sempre no només practicar, sinó intentar inculcar, no? Que la gent pensés per ella mateixa, que la gent s'atrevís a pensar seguint aquesta màxima d'Immanuel Kant. I, per tant, ell sempre va ser lliure perquè ell sempre es va sentir amb la llibertat de poder fer el que ell volia. Això sí.
El seu assassinat marca un abans i un després a Euskadi, però sobretot a Catalunya?
A mi no, la sensació que sí, tot i que crec que no sóc jo, la persona per millor valorar això, perquè les meves implicacions personals i sentimentals són massa greus, però a mi no, la sensació que sí, que va haver-hi un punt d'inflexió, que la gent va començar a entendre que realment la violència no era justificada. No, no és que ho comencés a entendre, però es va manifestar de manera molt oberta que l'ús de la violència no tenia cap sentit, o que des de Catalunya això era incomprensible.
Deia, volia també parlar de com va evolucionar tot plegat, i me'n recordo de fa uns quants anys, cap al 2012 diria que és, vaig tenir l'oportunitat a la Universitat de Barcelona, a la Facultat d'Història precisament, de ser present en aquelles jornades, parlem d'Euskadi en memòria d'Ernest Lluc, les altres víctimes i el seu paper en el nou escenari, on hi vas participar tu, on hi va participar alguna víctima del GAL, recordo com Carmen Galdeano, Robert Manrique, que també hi era, la víctima d'Hipercor, amb qui parlàvem també l'altre dia en aquest programa, i atenció, en Fernando Barrena, que també hi era, membre de l'antiga Batasuna. I recordo com si fos avui aquell lo sentimos y lo sentimos mucho. Demanava perdó en nom seu després d'haver parlat amb Arnaldo Otegi. De què va servir tot allò?
Jo crec que allò va servir de molt. Va servir que ells, per començar, va servir que ells escoltessin versions que ells no havien sentit. O sigui, ells malgrat tot, vivien en un món, això ho fem en general tots, no? Però és a dir, vius en un món amb els teus amics, en els que tots penseu igual, i acabem tots parlant sempre del mateix. I, per tant, aquella jornada organitzada per l'Antoni Batista, que ara ha fet un llibre meravellós sobre la relació d'ETA i el país, o la relació dels catalans amb ETA, més aviat, i del Toni Segura, també professor de la Universitat de Barcelona, doncs jo crec que va servir perquè la gent pogués parlar obertament, es fes en un marc de respecte, de tranquil·litat, a més, a dir, aquest marc que també ofereix la universitat, i va servir perquè els membres de l'Esquerra Berchalen comencessin a escoltar els resultats clars o directes d'algunes de les violències exercides per ETA. I a partir d'aquí poguéssim començar o continuéssim totes unes reflexions que sembla que feia temps que venien fent, però que ho fessin en públic. I, per tant, per mi va ser un acte molt important des de tots els nivells, eh? I que és veritat que també, en certa manera, va servir de punt d'inflexió perquè els membres de l'Esquerra Abertzale comencessin cada vegada a fer passos més clars, més directes, més continuats cap a una pau i un abandonament d'unes armes definitives.
Precisament no fa gaire, el 2019, el periodista Ricard Ostrell, si no m'equivoco, era els Quatre Gats, li preguntava això a Arnaldo Otegi.
¿Faltan en la política española Ernest Lluch?
Sí, en la medida en que él defendía el diálogo como el método para resolver los problemas políticos, ¿no? Y lo hizo en nuestro caso, y yo creo que ahora mismo aportaría racionalidad al actual contexto, ¿no? Es decir, es la posición constructiva, que es la posición de decir, yo tengo un problema y lo tengo que resolver, ¿no? Esta es la actitud que los gobiernos y políticos españoles tienen que tener. Bien, pero ¿ustedes tienen un problema o no? ¿De qué naturaleza? ¿Es un problema con la clase política catalana? No, es un problema con 2 millones largos de catalanes que han votado por construir una república. Entonces, este es el problema. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve votando.
¿Qué le pasa pel cap a Rosa Lluch quan sent a Otegi parlar així d'Ernest Lluch?
Home, em passa pel cap que està molt bé que reconegui que les coses s'arreglen dialogant i no matant. Llàstima que trigués tants anys, no? a fer aquest pas, però penso que, com que tinc tendència a quedar-me amb la part positiva és aquesta, eh? És sentir una persona que en alguns moments no va condemnar clarament la violència, com a mínim, dir que la via per resoldre els conflictes és la de la paraula. A mi em va semblar que, bé, que feia un gest i que com a gest s'havia de valorar.
Rosa Lluch, a més, com dèiem, és professora d'Història a la Universitat de Barcelona, de Història Medieval de Catalunya, però historiadora al cap i a la fi. Per tant, deixa'm preguntar-te en quin moment estem ara.
Ara estem en un moment, jo crec que de pas estem, jo, de veritat, diria que estem en un estat d'esperar. O sigui, estem esperant. No se sap què passarà, no se sap per on ens van les coses, tenim una pandèmia gravíssima, que en aquests moments hauria de centrar tots els nostres esforços, totes les nostres energies, i realment no sembla que aquest sigui l'objectiu de totes les forces polítiques, que és treballar per resoldre un problema greu, gravíssim, a la curta, perquè és una pandèmia molt greu a la curta, però també a la llarga, perquè les conseqüències durant els propers anys seran fortes. I sembla que no estem tots per la feina d'intentar resoldre de la millor manera possible i, per tant, buscant punts d'encontre aquesta situació.
Per cert, saps que se n'ha parlat moltíssim de sèries i de llibres com Pàtria. L'has pogut veure?
La sèrie no. La sèrie no. El llibre sí. A mi el llibre em va agradar. A mi el llibre com a novel·la, com a explicació, em va agradar. És a dir, jo crec que no és un llibre d'història, que no pretén ser un llibre d'història, però a mi em va distreure, em va fer pensar i em va colpir, que això és el que demano els llibres, jo. I la sèrie no l'he vista, ja intentaré veure-la, però no l'he vista.
Malgrat no ser un llibre d'història, creus que reflexa bé tots els punts de vista?
Bé, penso que a més, aquí hi ha un altre element que és important, que és que jo sóc catalana i he viscut sempre a Catalunya. I, per tant, des del punt de vista de catalana, sí. És cert que quan en actes com el de la Universitat de Barcelona, el que parlaves fa un moment, senties parlar algunes víctimes del GAL, doncs hi havia una lectura que tu des d'aquí no havies fet o que tu des d'aquí no havies percebut. A mi em va semblar que era un llibre que volia reflectir una realitat i a mi em semblava que la reflectia, que fos exactament la que va viure la gent, aquí jo ja no hi era, no ho podia dir. Però com a intent, com a esforç, i sobretot tinguent en compte que és literatura, a mi em va semblar bé.
Deixa'm preguntar-te per últim, Rosa, quin és el gran llegat d'Ernest Lluch?
Penso que l'exemple de que s'ha de treballar, que s'ha d'aprendre i que s'ha d'ensenyar, i que sempre s'ha de treballar, s'ha d'intentar entendre el punt de vista de l'altre, i s'han de passar totes les hores que siguin necessàries intentant treballar per entendre el punt de vista de l'altre. Jo crec que el meu pare volia ser recordat com un gran universitari.
Rosa Lluch, professora d'Història Medieval de Catalunya a la Universitat de Barcelona, filla de l'Ernest Lluch, moltíssimes gràcies per ser un dia com avui amb nosaltres. Una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, i en aquest programa avui també volíem saber com està el gremi de restauració amb aquesta crisi que els manté tancats de moment, però amb l'esperança d'obrir el proper dilluns. Com ho veuen tot plegat? Doncs li preguntem a aquesta hora el president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, Pere Santos. Benvingut a Ràdio Estel. Senyor Pere Santos, què tal? Molt benvingut a Ràdio Estel.
Hola, bon dia. Gràcies.
Deixi'm preguntar-li primer de tot com està el gremi.
Bueno, està amb una incertesa total i amb unes ganes que es resolgui tot això. Estem desitjant ja d'una vegada saber quin dia podrem obrir realment, perquè d'entrada ens van dir que el dia 23 en tornaríem a parlar. Mm. Segons les condicions epidemiològiques, seria una cosa o seria una altra. O sigui que no ho tenim del tot clar que puguem obrir.
Mm. Ahir, precisament,
necessita el sector que tingui la certesa que podrem obrir, quin dia podrem obrir i en quines condicions podrem obrir.
Ahir, precisament, deia la consellera de Salut, Alba Vergés, en parlava de tot plegat així.
Sí, sí, però malauradament la consellera doncs no dona ni mesures ni dates exactes. Estan donant llargues i per això és la incertesa que tenim, que no sabem quin dia podrem obrir ni com podrem obrir.
Escoltem el que deia la consellera, si li sembla.
Dilluns, com vam comprometre'ns, iniciarem l'obertura progressiva d'activitats i necessitem arribar-hi en les millors condicions possibles. Molta prudència, molta calma, anar a poc, intentar controlar aquesta epidèmia, que no fem un pas endavant per haver-ne de fer dos enrere i, per tant, amb aquesta base ens ho explicarem als diferents sectors i ho explicarem també a la ciutadania.
Deia la consellera, ho explicarem als diferents sectors.
Sí, que ens ho explicaran el dia abans, no? Però les dates que estem encara no ho sabem. I no serà perquè no han tingut reunions amb ells. Mm. D'això ens queixem.
Quan és la darrera reunió que van tenir amb ells, amb el govern?
Perdó?
Quan va ser la darrera reunió que van tenir amb el govern?
Doncs divendres dissabte passat, és a la ser.
Què se'n va poder extreure d'una reunió com la de dissabte passat?
Bueno, se n'ha tret que, bueno, cap concreció. Tot són mesures vagues i respostes vagues. Respostes inconcretes. Mm. És el que li estic dient més o menys tota l'estona, no? Que no tenim segur ni quan ni com.
Des del gremi d'hostaleria i restauració han hagut d'adequar moltes mesures que els han costat diners i després els han fet tancar?
És que això és el que crea l'incertesa que tenim entre... Nosaltres som un sector que hem adaptat totes les mesures d'higiene i de seguretat i, a més, les estadístiques que s'han fet de on la gent s'ha infectat col·loquen a l'hostaleria i a la restauració en un 3%. O sigui, només han caçat un 3% dels contagis que hi ha hagut. si això és motiu perquè tanquin tot el sector, doncs que m'ho expliquin, perquè ja no ho entenc. En altres sectors potser que contaminen molt més i no tenen aquesta pressió que tenim nosaltres d'estar tancats.
Suposem, senyor Santos, és molt suposar, però suposem que el proper dilluns poden obrir. La pregunta és, molts podran obrir o ja n'ha baixat la persiana definitivament?
Jo crec que ja no, s'estima que hi ha un 17% que no, que ja tancaran directament.
Un 17%?
I a mesura que s'hi vagi allargant, si és que s'allarga més, doncs clar, la possibilitat de que tanqui més empreses és més gran, òbviament.
Ho llegíem també avui al diari La Vanguardia. Vostès mateixos han creat un pla de desescalada, no?
Sí, hem fet una proposta, a veure si sí. Salut ens dona aquesta via lliure a obrir. Que no són les mesures que voldríem, clar, però bueno, ens hem adaptat a veure si així Salut ens deixa treballar, òbviament.
Quins són els punts bàsics d'aquest pla de desescalada?
Perdó, és que no el sento.
Deia, quins són els punts bàsics d'aquest pla de desescalada?
Bueno, els punts bàsics és... vam demanar que es deixin obrir les terrasses, que es deixin obrir amb un 50% a l'interior dels locals. Nosaltres ja aplicarem totes les mesures. I si convé fer una desescalada localitzada per sectors o regions sanitàries o localitzacions on la pandèmia està molt bé controlada, doncs també hi estaríem d'acord.
Trobaríem bé el fet de prendre la temperatura als clients, de prendre nota de totes les persones que han passat pels seus restaurants, com ja es fa mitja Europa?
Sí, de fet, és una de les propostes que hem fet, de prendre les temperatures i crear una llista dels assistents. Nosaltres hi posem de la nostra part, hi posem la feina, hi posem l'esforç, posem les ganes de fer les coses bé, vull dir, com hem demostrat fins ara que les fèiem, no? Bueno, no ho sé. Si amb tot això Sanitat considera que no ho podem obrir, doncs ja no sé què més hem de fer.
Com veuen que mesures com aquestes, sobretot les de prendre la temperatura i prendre nota de qui entra als seus locals, als seus bars, als seus restaurants, s'estigui aplicant i es pugui aplicar i pugui mantenir oberts tota la restauració de molts països d'Europa, com dèiem, però aquí no?
Bueno, amb mesures o sense, amb prenent nota o prenent llista, o sense prendre nota o sense prendre llista, jo crec que la restauració pot estar oberta. És el que diu vostè, en altres països la restauració ha continuat oberta i no ha passat res. I les mesures per contenir la pandèmia crec que són les altres. I no sé, no... I el de prendre... la temperatura, bueno, ja hem de tenir una persona ocupada fent això. Fer les llistes d'assistents als restaurants, ho farem si cal. Però clar, ja també és una intromissió a la intimitat dels clients. No ho sé, tot plegat, estem arribant a un punt que cada vegada és més difícil tirar el negoci endavant, cada vegada és més complicat.
Hi ha un rau-rau, senyor Santos, que diu que el proper dilluns, si no els deixen obrir, a moda de protestes, els locals podrien arribar a obrir igual.
Podríem.
Això és així?
Podríem.
Avui tenen una reunió amb altres gremis d'hostaleria, si no m'equivoco, eh?
Avui tenim un manifest, fem un manifest aquí a Llotja de Mar. Hi ha les quatre federacions de Catalunya i el gremi de restauració de Barcelona. Vale, i farem llegirem un manifest perquè ens deixin obrir. I comptem amb el recolzament de la Cambra de Barcelona.
Senyor Pere Santos, president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui als micròfons de Ràdio Estel. Molta força.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.